a les portes de Troia, amb Albert Sánchez Carmona, Oliver Vergés i Alberto Reche.
Des d'abril de l'any 1938, la Segona República Espanyola es trobava dividida en dos. El bàndol feixista havia aconseguit arribar de Terol a Vinaròs i separar així el territori republicà. Al nord es trobava la gran part de Catalunya i al sud la gran bossa de població sota control del govern legítim, a la zona que delimitava el triangle entre Madrid, Castelló i Almeria. La fragmentació de la República Espanyola no era gens favorable i s'havia de buscar una solució. Internament, el govern democràtic estava afeblit davant de la seva població i del seu exèrcit perquè havia rebut una derrota important. Però la desgràcia no acabava aquí. En l'àmbit internacional, Hitler estava començant a desestabilitzar Europa amb l'annexió d'Àustria i d'una part important de Txecoslovàquia. Espanya estava deixant de ser la principal preocupació de les potències europees i la Segona República necessitava un cop sobre la taula per demostrar que encara era capaç de guanyar el conflicte. Amb tot, la decisió republicana va ser la d'iniciar una batalla a la part catalana de l'Ebre per tal de tornar a connectar Catalunya amb València i Madrid. L'ofensiva es va iniciar el 25 de juliol de 1938 i acabaria conduint a una batalla de proporcions mai vistes en territori espanyol. Benvinguts a les Portes de Troia. Doncs bé, estem aquí una setmana més a les Portes de Troia i, com sempre, deixeu-me saludar els nostres historiadors de capçalera. Oliver Vergés, molt bona nit.
Molt bona nit.
La Guerra Civil Espanyola és un conflicte local o té alguna relació amb l'àmbit internacional?
No, evidentment és un conflicte de caràcter internacional. Tu, de fet, ja n'has parlat a la introducció del programa i realment el que és una lluita entre feixisme i llibertat, una lluita que es prolongarà no només entre el 1936 i el 1939 a Espanya, sinó que tindrà abast internacional a tot el continent europeu i fins i tot a tot el món. Per tant, no és un conflicte local, és un conflicte internacional, tot i que, malauradament, per alguns en aquell moment va ser vist com un conflicte local i es va decidir no intervenir. Per això la Guerra Civil Espanyola no va comptar amb la col·laboració d'alguns, sobretot les potències que es presentaven com a democràtiques i garants de la llibertat, a participar i ajudar la República Espanyola. En canvi, sí que van tenir alguns la col·laboració d'altres potències feixistes que van decidir col·laborar en aquest projecte franquista que va durar tants i tants anys en aquest país.
I Alberto Reche, molt bona nit.
Molt bona nit.
Des de l'esclat del conflicte es preveia que el bàndol feixista seria qui acabaria guanyant la guerra o no estava tan clar?
Bé, realment era una cosa que més o menys tothom tenia força clara, no? Perquè de fet el propi conflicte arrenca amb el pacte de no intervenció de les potències europees, que ja des del moment de sortida decanta la balança molt evidentment cap al bàndol franquista. No només això, sinó que hi havia una percepció o una maniobra de les potències europees, sinó que des de la pròpia percepció de part de la població europea, de França, d'Anglaterra, sí que hi havia clarament no només l'expectativa de que el bàndol franquista guanyaria la guerra, sinó gairebé l'esperança de que la guanyés. Rellegia ahir el llibre de cartes de Tolkien, que és una recopilació de les seves cartes personals, i era molt simpàtic veure com a les seves cartes escrites al 38, al 39 i de la dècada dels 40, ell la postura que prenia respecte a la guerra d'Espanya, que menciona molt poc, sempre amb molta por, per exemple amb amb els actes a Barcelona, aquesta idea de oh Déu meu, què és el que està fent el bàndol republicà, aquella por que tenia la bona societat anglesa del moment. I en canvi, ell és molt crític amb Hitler, li diu de tot a les seves cartes personals, però sempre la postura respecte al feixisme és més la bogeria individual d'una persona i no una consciència col·lectiva d'una mala societat, que, curiosament, sempre s'aplica al bàndol republicà. Llavors, costa no veure que aquestes simpaties europees, d'aquest també un perfil molt marcat d'aquesta burgesia anglesa molt de tota la vida, però sí que és veritat que la percepció internacional, no només el recolzament dels governs anglesos o francesos, sinó la percepció del que avui diríem la bona societat europea del moment, tenia molt clar que qui guanyaria la guerra, qui la perdria, però qui l'havia de guanyar i qui l'havia de perdre. I això és una reflexió que jo crec que explica molt bé el que passarà durant tot el conflicte.
I avui, de manera especial, per explicar aquesta batalla de l'Ebre, comptem amb la presència de David Gesalí. David, molt bona nit.
Bona nit.
Pels que el coneixeu, ja el vam tenir la setmana passada convidat amb nosaltres, i pels que no, el David és especialista en aviació republicana durant la Guerra Civil i autor d'una bona munió de llibres i articles sobre el tema. Un dels més recents, coescrit amb David Íñiguez, és La guerra aèria a Catalunya, de 1936 al 1939, que ja s'ha convertit en tot un llibre de referències. Felicitats per aquest
Moltes
llibre,
gràcies.
David. David, és cert que la batalla de l'Ebre és la batalla més gran de la història combatuda a la península ibèrica?
Indiscutiblement. És a dir, si no haguéssim tingut la Guerra Mundial, de la qual parlàvem i fèiem esment que era l'antecedent, hauria sigut la batalla més gran, com a mínim en termes d'armament modern, en termes d'extensió, en termes de tenir un front de guerra i al mateix temps una altra guerra a la rereguarda de forma simultània, i indubtablement amb nivell tècnic, quantitat i qualitat, per dir alguna cosa, de l'aviació que s'enfronten. És algú inèdit, i després si de cas, suposo que ja aprofundirem, però sí, indubtablement, vull dir, la batalla més gran que hi ha hagut, ferotge, i sí, ja et dic, si no hagués hagut la Segona Guerra Mundial, doncs estaríem parlant d'una de les grans batalles de la humanitat.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a Twitter @portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
Si hem de parlar de la batalla de l'Ebre, potser que comencem explicant quina era la situació aquell any 1938. En quina situació es trobava la guerra, David, i la república especialment?
Bueno, la república es trobava en una situació, diguem, no desesperada, però sí molt complicada, precisament pel que havies dit tu abans, de que es trobava partida, separada en dos trossos, amb un corredor que tenien que saltar quan es tenia que fer comunicació, doncs amb un cantó i l'altre a la república. Amb el tema de l'aviació, sovint una esquadreta combatia al front, per dir alguna cosa, de Lleida, i després feia el salt, que li deien el salt de la Pussa, i saltava cap a València i s'anaven a combatre a Extremadura, pel fet de que es veiessin que estaven a tot arreu. Home, era un problema logístic, era un problema inclús polític, evidentment, però un problema inclús des del punt de vista de les indústries de guerra, que certs materials es tenien que fabricar en un cantó, portar-se amb avió un vaixell, era un problema molt gros. I a nivell polític, doncs, amb una situació angoixant, perquè, com veu comentat, hi ha la crisi dels Sudets, que marcarà, doncs, el futur de la república, però en un temps anterior s'havia produït la crisi de l'Anschluss, amb el qual ja la postura de França havia quedat molt clara. Sovint parlem del paper que fan les potències feixistes, però no parlem amb claretat i amb responsabilitat del paper que fan les potències democràtiques envers la república. I el paper va ser d'arribar a un statu quo amb les potències feixistes, i França, respirant una mica i no sentint-se massa acorralada, ja es va doblegar. finalment a la crisi del sud-est ja es va desplegar totalment i la república va quedar sola totalment ja.
Així que a canvi de doblegar-se davant de Hitler van oblidar completament el poc que responien davant de la república.
En realitat respondre no responien. Era, és que l'Alberto ho ha dit molt bé, vull dir, ho ha explicat molt bé. És un problema de que els medievalistes ho diuen molt bé, Alberto, allò de la gestió de la violència. En realitat la república va perdre la guerra des del primer dia i a partir d'aquí el que havia que fer és una gestió des del punt de vista d'aquestes potències democràtiques que el que li tenien por de veritat més que a Hitler ja històricament li tenien por al comunisme, és a dir, les classes amb calés a perdre els mitjans de producció i per tant qualsevol cosa que fes de parapet amb això serviria, sí. Paral·lelismes que avui en dia en podríem trobar amb malicis i amb mil coses i davant d'aquesta situació doncs qualsevol solució és bona. El feixisme és una solució? Sí, per tant la república ho té molt malament des del primer dia. Més faltava que hi haguessin quatre aldarulls, quatre deixarebrats que agafessin els icones religiosos, els cremessin i tal, i aquesta ja és l'excusa que permet estar creuar ideològicament a l'oceà i arribar a Nova York i dir, hòstima, aquesta gent no la podem pas ajudar. Això és la barbàrie.
I en aquest moment, quin dels dos bàndols té més força? Ja el bàndol feixista està més fort que el republicà, tot i la divisió, o encara no?
No, el bàndol feixista és molt més poderós, des del punt de vista d'exèrcit dels exèrcits que té de terra, evidentment, des del punt de vista aeri, impressionantment més fort. Mm. L'exèrcit feixista, amb el tema d'aviació, és un exèrcit que té una capacitat ofensiva poderosíssima. La república és un exèrcit eminentment per defensar, té una aviació de caça que li serveix per defensar-se i anar fent retirades controlades, però tret en algun moment durant la batalla de Teruel, Terol, a l'època de Guadalajara, que encara no hi ha, encara no els italians no han desembarcat i els alemans no han desembarcat en tota la seva potència, hi ha molt poques vegades que la república sigui capaç de portar la iniciativa i sempre es té que anar defenent, sempre. Perquè tingueu una idea, la batalla de l'Ebre, la relació de força de bombes, de bombarders, d'avions que poden tirar bombes, per tant, detonarades de bombes que poden tirar els feixistes envers els republicans és de 20 a 1.
Déu-n'hi-do.
De 20 a 1.
I en aquest context, de just abans de la batalla de l'Ebre, quins eren els territoris que li quedaven al bàndol republicà?
Al bàndol republicà li quedava un territori que podem entendre perfectament, Catalunya, per entendre's almenys una part de la franja de la zona de Lleida, i després quedava tota la zona centre, que ells li deien, referien així, la zona centre, que anava des de, bueno, Albacete, la zona de Madrid, la zona de Ciutat Real, part d'Extremadura, País Valencià, aquesta zona. Aquí està part del que alguns historiadors ens preguntem, que en algun moment, si podíem, en algun moment algú va tindre que prendre una decisió de quina part era la que s'havia de salvar o quina part era la que tenia que prendre la iniciativa o la contraofensiva per intentar salvar la ciutat de València, que és el tema, jo crec que és el tema capdalt que els historiadors han de trencar les banyes, i permeteu-me l'expressió. No tant a vegades esbrinar un número de gent, un número determinat, número de brigada tal, sinó d'on va sortir aquesta decisió, per què i què afectaria i què es preveia que afectaria.
I què estava passant a València en aquell moment? Bueno, perquè si mires el mapa sembla que està en un territori ben reservat.
Aquí tenim les conseqüències, no? Del que et deia abans. Quan va haver el març del 38, quan va haver la crisi d'Àustria, França tenia molta por que es produís la seva bèstia negra, és a dir, quedar altra vegada envoltada d'imperi. La gran preocupació que tenia França és que les tropes alemanes que anaven pel Pirineu fessin un gir i entressin cap a França. Quan això es va poder normalitzar i van arribar a un acord, doncs, amb Franco, que això no passaria, que els alemans es retirarien de la frontera, es retirarien 50 quilòmetres de la frontera. Jo suposo que això va ser un determinant perquè Franco no fes una ofensiva directa cap a Catalunya, que era el lògic que tenia que haver fet en el moment que havia arribat a Vinaròs, és a dir, anem per Catalunya. I curiosament, a més d'anar per Catalunya, va posar la situació militar a refredar, sobretot des del punt de vista de no acostar-se als Pirineus, suposo que per no generar tensió en França, i a gran disgust d'alemans i italians, que veien la guerra acabada allà, doncs va decidir anar cap a València i fer una gran ofensiva per conquerir la ciutat de València. En aquesta època que parlem nosaltres, just abans, la ciutat de València es trobava seriosament amenaçada per les tropes feixistes i estava a punt de ser conquerida. Hi ha una batalla duríssima, duríssima, sovint oblidada, que només eclipsa la batalla de l'Ebre. Tornem a dir mateix. Si no hagués existit la batalla de l'Ebre, la batalla més bestial de la Guerra Civil seria la batalla de València. Ens trobem en aquestes circumstàncies.
I llavors, enmig d'aquesta batalla de València, el que es pensa des de la part republicana és obrir un altre front a l'Ebre, o com va això?
Sí, la República generalment treballa... hi ha dos fronts a la República. Hi ha un front polític i un front militar. A l'Espanya de Franco doncs no existeix. El front polític, que és la Falange, està totalment eliminat i fa el que digui Franco. Però aquí hi ha dos fronts. Hi ha un front polític que és... intentar donar una sensació de força de que la República no està acabada, sobretot perquè es preveu que passarà el que diem, no? L'Anschluss, la invasió d'Àustria, i això portarà una hecatombe europea, i si la República es posiciona de forma clara que encara té ganes de viure i té ganes d'atacar i té ganes de resistir, probablement aquestes potències democràtiques que parlem s'hi sumaran i anirem tots a una. Això no va ser així. Aquesta és una. I l'altra és la situació de que, clar, la República sempre treballa de forma defensiva, i defensiva vol dir fer contraofensives. És a dir, quan tu t'estan donant per un cantó, tu has d'obrir un altre front per alleugerir pressió amb aquell front que està... Aleshores, una dels fronts que s'intenten a vegades doncs, és per la part d'Extremadura, o fer alguna maniobra per la part de Lleida, i clar, finalment la maniobra que és la dura, la veritablement dura per alleugerir el front a València i que pari la pressió allà, és fer una embranzida forta creuant a l'Ebre.
I d'aquestes dues o aquests dos vectors del bàndol republicà, el polític i el militar, de quin dels dos és que decideix obrir l'ofensiva?
Aquí està el tema. Aviam, el que idea de forma militar, el pensament militar de l'ofensiva de l'Ebre és el general Rojo, que és un militar brillant, és de lo més brillant que té la República. Però no són pocs els militars que hi ha, que quan, sobretot quan estan a l'exili, que critiquen obertament la bajanada de fer una ofensiva. Jo particularment, la meva opinió particular, que puc estar equivocat, estic d'acord amb ells. És a dir, quan tu estàs en una situació d'una gran inferioritat, amb pocs mitjans, amb poca gent, però encara pots fer un gran esforç criant a quintes, aconseguint avions, aconseguint material, el que t'has de fer és fortificar. Sobretot si tens una voluntat de resistir. És a dir, la història ens ho demostrarà després a la batalla d'Anglaterra. Els anglesos no se'n van anar a combatre a França i van tenir que replegar-se. Però un cop replegats amb el seu territori, cada avió a la mà que queia a Anglaterra. Cada militar nazi que moria a Anglaterra, o que queia, no? Era un menys. És aquesta idea de defendre'ns, fer una fortificació i ja vindran. Clar, el fet de posar tots els mitjans sobre la taula i atacar de cara és valent, eh? Ara, van aconseguir frenar l'ofensiva a València. L'èxit de l'ofensiva és evident, històricament estem parlant d'una ofensiva que va tenir èxit, València es va parar l'atac a València i la República va aconseguir el seu objectiu, que és no perdre una de les capitals. La República, si algú és, eminentment és un conjunt de capitals, no és rural. L'Espanya republicana és l'Espanya de les capitals, no l'Espanya rural. Perdre una capital com València hauria sigut un cop molt fort, momentàniament ho aconsegueixen.
I qui és el responsable? Qui planeja aquesta batalla de l'Ebre?
La planeja el general Rojo. Vull dir, ell planeja això, planeja fer un atac sorpresa. No és tan sorpresa com podria ser, perquè es ve parlant el tema, però també la República juga una carta, que és la que nosaltres coneixem bé pel tema de l'aviació. També ara puc trencar una llança en favor meu, que també me la tindrà en compte. Generalment es parlava de la batalla de l'Ebre i no es parlava del tema de l'aviació. I us dic, és la batalla amb més aviació de tota la Guerra Civil i fins en aquell moment mundial, de les batalles que havien hagut al món. I no es tenia en compte. El curiós és que quan el dia 25 hi ha l'embranzida republicana creua a l'Ebre, els republicans ho fan sense aviació, no tenen avions. Si tu parles amb un veterà que hagi estat vaig tenir la sort, vaja, de parlar amb molts, i és que els avions nostres no hi eren. I en canvi els altres van venir immediatament. I sí, és cert, mentre els republicans avançaven pel terra, els avions feixistes els bombardejaven. Però també és cert, no és menys cert, que les tropes feixistes que estaven a l'altre cantó del riu reculaven amb desbandada, perquè tenien por de ser ocupats, de que els enganxessin i que tinguessin que... Però bueno, la situació va ser aquesta. Quin avantatge tenien els republicans o quin avantatge van jugar? Que la seva aviació al front de València no la van moure fins al dia 30 o 31.
Per tant, ara ja passant potser el desenvolupament dels fets de la batalla en si, com comença aquesta batalla? El primer pas és el pas republicà, que és travessar l'Ebre.
És travessar l'Ebre amb aquestes imatges que tenim tots al cap, no? dels pontoners, de la gent que travessa amb barques, dels pontoners que amb barques aconsegueixen fer unes passarel·les... que són bombardejades ja d'immediat, tan aviat es van fent aquestes passarel·les, els feixistes les bombardegen perquè té una aviació de bombardeig potentíssima. A més, hi ha una altra cosa que juga en contra, que és que tot el que són els pantanos, els pantans, doncs, estan en mans feixistes i l'únic que tenen que fer és obrir comportes perquè moltes d'aquests passarel·les i tal se'n vagin. Però tot i així aconsegueix fer un pas important de gent. I ja et dic, i la part important és que tot això que sembra el pànic doncs, a les tropes feixistes perquè no saben quina embranzida té i quina profunditat té, mentrestant l'aviació republicana està lluitant de forma ferotge aguantant València. I no és fins 4 o 5 dies que aleshores se'n van a lluitar la batalla de l'Ebre, el qual demostra clarament la voluntat que tenia l'ofensiva a l'Ebre.
I aproximadament en quan podem xifrar aquesta ofensiva terrestre amb persones? Aproximadament quantes persones havien passat a l'Ebre?
Pues de l'ordre de 30.000 per ahí, aproximadament.
Doncs si tot això començava el 25 de juliol de l'any 38, nosaltres el que hem fet és agafar el que deia La Vanguardia el dia 26 de juliol, el dia següent, i escoltem com s'explica aquesta crònica de la batalla de l'Ebre.
Triunfo de las armas republicanas. Avance victorioso a través del río Ebro que fue pasado ayer entre Mequinenza y Amposta. Han sido capturados 500 soldados enemigos. También ha caído en nuestro poder abundante material de guerra. Muchas unidades invasoras huyen a la desbandada. En el frente de Levante han sido rechazados los ataques contra nuestras posiciones de Caudiel y Sabina, reconquistando Beteta y otras posiciones al oeste de Vejis. No todos los días de la guerra han de aportar sinsabores. La ofensiva facciosa, o más exactamente italo-germana, se desarrolla a gran terreno por diversos frentes, pero la resistencia corresponde a ella con soberbia intensidad. El enemigo tiene, al parecer, más prisa que nunca. El aire europeo no mueve las aspas a gusto de los dictadores. En las últimas horas, nuestra resistencia se ha visto obligada a superarse y a convertirse en ofensiva en algún sector. En el parte de hoy se da una información admirable a pesar de su síntesis. La discreción nos impide decir más de lo que estrictamente nos es autorizado. Pero sí podemos afirmar una cosa, que el avance de nuestras fuerzas sobre el Ebro y el paso de este río por varias partes a un tiempo constituyen una demostración de lo que nuestro ejército es capaz de hacer. Los técnicos hablarán en su momento de la trascendencia y la perfección de este avance. Se sabe ya que los observadores de la operación se felicitan por el perfecto arte militar con que ha sido rebasado el río de ancho cauce y empujando al enemigo, que ofrecía seria resistencia en algunos puntos, mientras que en otros, desorientado y sorprendido, huía.
Home, aquesta crònica ens deia que los observadores militares veien com el arte de la guerra s'havia fet excelsament. La batalla de l'Ebre s'havia començat d'una forma espectacular. Almenys el primer dia va ser així, no?
Sí.
La primera embranzida va ser espectacular.
Sí, perquè malgrat s'esperaven, clar, és com tota ofensiva, no? S'esperen que un dia passi alguna cosa, però no sabien el dia exacte. I a més el que et dic, la idea aquesta de mantenir el superactiu al front a València, amb tots els mitjans, no treure ni un, i crear l'ofensiva a l'Ebre amb mitjans propis dels que estaven en aquell moment estacionats a Catalunya. Com bé sabeu, doncs es van crear quintes, es va fer un esforç brutal, es va aconseguir moure el material de forma bastant sigilosa, el moviment de tropes també es va fer amb bastanta cura, i tot el que va ser la preparació prèvia doncs, tampoc indicava que fos una operació de tanta envergadura, no? Semblava que fos una operació més de distracció, però que el fort que estava lliurant la República s'estava lliurant a València, i clar, no imaginaven tampoc que la batalla que vindria a continuació, l'última, aquesta ofensiva republicana, seria de tal magnitud.
Sí, moltes vegades s'ha dit aquella vella idea que la guerra a Espanya és el laboratori de la Segona Guerra Mundial, és el laboratori dels exèrcits alemanys per provar coses, no? I per innovar en per fer front a les tesis clàssiques, sí, de les maneres com s'ha de fer la guerra, no? En aquest sentit, la planificació de la batalla de l'Ebre és un gol en tota regla a aquestes tesis alemanyes de planificació de la nova guerra, perquè sí. si Franco no s'entera de res és en part perquè els alemanys tampoc no saben com gestionar aquesta ofensiva republicana, que fins a quin punt jo comentaves tu, des del punt de vista militar, els propis, bona part de l'estament militar de la República no veien pels ulls, que era gairebé una bogeria, sí. O era una cosa que anava en contra de les tesis clàssiques de la guerra. No sé si podries incidir una mica sobre aquest tema, no?
Bé, els alemans tenen un altre, moltes vegades tenen un altre criteri, és allò que et deia abans, vull dir, es desesperen bastant de com es porta la guerra, de com es porta la guerra a Espanya, sobretot des del quartel general de Generalíssimo, doncs moltes vegades s'emprenyen perquè la velocitat que li volen donar, o que es diu l'explotació d'una victòria, no? En el moment en què has trencat les línies a l'enemic, fes-lo córrer i arriba fins a Barcelona. Això no passa. Però clar, no passa perquè és una guerra. Tornem a parlar del mateix, és una guerra que afecta a nivell mundial moltíssim, però que també es desenvolupa d'una forma local. Aleshores, no es poden fer grans salvatjades, ni es poden fer, tot i que n'hi ha, evidentment, vull dir, no estic dient que no se'n facin, vull dir que en certs moments s'ha de posar tot a refredar durant un temps i després han de tornar a començar, sí. Perquè l'opinió pública, doncs, a Nova York o a Londres o el que sigui, està veient que l'exèrcit de Franco és massa... que reparteix massa, aleshores hem de posar la gent a refredar.
Que potser hi ha més una voluntat per part de Franco de pacificar el territori, entre cometes, i poder exercir tota la repressió i assegurar cada pam de terra aconseguit.
Sí, ell té una política molt de frontal, no? Per exemple, els alemans tenen una política amb les ofensives, una política mòbil, que és la política que estan la política típica que els americans han fet servir a la guerra del desert i altres llocs, que és una política d'unitats mòbils molt ràpides, i la de Franco estem en un moment totalment de transició, de la Primera Guerra Mundial d'una guerra estàtica a una guerra altament mòbil. S'introdueixen els elements mòbils, però la guerra encara és molt estàtica, i si us fixeu, cada vegada que hi ha una ofensiva, Franco planta cara exactament en aquell mateix lloc, a més de dir, bueno, doncs tu fas una ofensiva per aquí, doncs jo te la faré per Lleida, i aprofitant que ho tens tot aquí, arribo a Barcelona. No és aquesta la voluntat.
I després d'aquesta primera embranzida inicials dels republicans, com continuaran els dies posteriors en aquesta batalla de l'Ebre, que serà una de les més grans?
Pues continuarà amb... Hi ha una embranzida inicial i després continuarà amb un estancament. Hi hauran fins a 5 contraofensives per part dels feixistes. Hi ha un fet destacable, també, doncs es veu amb preocupació si arribarà o no arribarà, quin desenvolupament hi haurà sobre la crisi dels Sudeten, no? Dels Sudets. I s'està esperant una mica què passa aquí. En el moment en què això es torna a materialitzar amb un pacte francès de no agressió i amb una situació que altra vegada la República torna a quedar com l'únic que està lluitant el feixisme en aquells moments, clar, la situació política ja baixa molt. Ja es veu que veritablement, a més de que ja comencen a haver certs contactes per reconèixer el règim de Burgos per tothom, i veritablement és un cop dur. Des del punt de vista militar, doncs home... sobretot la part catalana, la part de la República, la part catalana, ha fet un esforç impressionant, ha fet un esforç de guerra impressionant, que veu que allarga la guerra però no veu que prengui la iniciativa per poder-li donar la volta. És impossible, o sigui, ha tret tot el que tenia i ja no té res més. I és més, són conscients de que havent gastat tot, difícilment podran tornar-se a recuperar per resistir, que se'ls vindrà a sobre. I aquesta és la situació, és una situació de que saben que han pagat la República sencera, tot arreu sap que ha pagat a l'últim, al cant del cigne, com es diu. Després d'aquestes contraofensives, veritablement ja cap a finals de principis de novembre està acabat.
Doncs és a dir, que tot i aquesta gran embranzida no els hi serveix, els hi dura 3-4 mesos.
No, hi ha diferents moviments polítics, un d'ells també, com bé sabeu, és la retirada de les tropes internacionals, els soldats que voluntàriament s'havien allistat de tot el món a lluitar amb la República. El govern, altra vegada, amb aquesta vegada és bicefàlia, doncs, que hi ha la República, el govern vol que la guerra es deixi d'internacionalitzar, de que els feixistes retirin les seves tropes, els italians la CTV, els alemans la Legió Condor i els italians també l'aviació legionària, i ells, els republicans, no, el president de govern, doncs, diu, retirarem nosaltres les brigades internacionals amb la voluntat de que els altres facin el mateix. Què passa? El dia 22 de setembre, a la plena batalla de l'Ebre, es fa retirar els internacionals en contra de les autoritats militars republicanes, que diuen no, doncs és igual, se'ls fa retirar. Aquella gent no ho entenen perquè són gent que estan lluitant contra el feixisme, que són gent que venen de països on hi ha uns règims que no poden tornar a casa seva, són alemans del batalló Talman, garibaldis d'Itàlia, però tenim gent d'Àustria, gent de Romania, gent de tot arreu, que bé, es troben ara de cop i volta som apàtrides, i això també és un cop desmoralitzador. O sigui, hi ha una sèrie de coses que encadenen que ja es comença a veure doncs, que això va cap al final.
I evidentment no hi va haver retirada de les parts internacionals favorables als feixistes.
No, en absolut, en absolut. Vull dir, jo crec que també els hauria anat bé, perquè convé dir també que, per exemple, en el cas dels italians, sempre es diuen que són els voluntaris, el corpo de tropa voluntària, els italians que van venir aquí a lluitar de voluntaris no en tenien res, Vull dir, això és cert. Els de la Brigada Internacional que van venir aquí van ser gent que van venir a lluitar contra el feixisme motivada, que van deixar les famílies, les feines i van venir aquí. Els italians no els hi van preguntar, vull dir, el senyoret del poble li deia al seu fill a luchar por Italia. I suposo que també en devien tenir ganes, però malauradament per ells encara en van morir bastants aquí.
Doncs escoltem ara un discurs de la passionària que acomiadava les tropes de les Brigades Internacionals.
Banderas de España, saludad a tantos héroes, inclinaos ante tantos mártires. Madres, mujeres, cuando los años pasen y las heridas de la guerra se vayan restañando, cuando el recuerdo de los días dolorosos y sangrientos se esfume en un presente de libertad, de paz y de bienestar, cuando los rencores se vayan atenuando y el orgullo de la patria libre sea igualmente sentido por todos los españoles, hablad a vuestros hijos, habladles de estos hombres de las Brigadas Internacionales. Contadles cómo atravesando mares y montañas, salvando fronteras erizadas de bayonetas, vigiladas por perros rabiosos, deseosos de clavar en ellos sus dientes, llegaron a nuestra patria como cruzados de la libertad, a luchar y a morir por la libertad y la independencia de España, amenazadas por el fascismo alemán e italiano. Lo abandonaron todo, cariños, patria, hogar, fortuna, madre, mujer, hermanos, hijos, y vinieron a nosotros a decirnos: aquí estamos, vuestra causa, la causa de España, es nuestra misma causa, es la causa de toda la humanidad avanzada y progresiva.
Vols conèixer millor la teva història? www.alprincipat.cat, el teu portal digital d'història.
Segueix-nos també a Facebook, Twitter i LinkedIn.
A les portes de Troia. El teu programa d'història.
D'entre totes les tragèdies que hi ha a la Guerra d'Espanya, no? Hi ha moltíssimes, potser una de les més sagnants és precisament la de les Brigades Internacionals, no? Que és gent que voluntàriament abandona el seu país, abandona la seva família per venir a defensar un ideal, no perquè la guerra esclati al costat de casa seva, sinó perquè li mouen uns ideals. I potser aquesta traïció de la República, d'Europa en general, respecte a aquesta gent, és potser un dels fets, un més de tota aquesta llarga llista de fets sagnants de la Guerra Civil Espanyola. Però realment, quin és el destí d'aquesta gent? Que, com deies, no pot tornar a casa. Jo suposo que fins i tot molts o alguns d'ells resistirien profundament a abandonar una lluita que havien fet molt seva.
He de dir que m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè generalment no se'n parla, i no se'n, bueno, nosaltres, quan dic nosaltres, dic jo i en David Iñiguez, que treballem el tema, per un llibre que vam fer sobre l'aeròdrom de la Garriga, vam tenir l'oportunitat de desenvolupar una altra feina paral·lela, que era les Brigades Internacionals, un cop havien estat desmobilitzades. Precisament el problema que van tenir molta gent d'aquesta és que en el moment que estan desmobilitzats Què fem amb aquesta gent? En una situació similar a la que aquests que estan lluitant ara, els que estan lluitant a favor dels kurds o tal, quan tornen cap aquí, què fem amb aquesta gent? Es vivia la mateixa situació i pensaven que serien gent que estaven acostumada doncs, a fer atrocitats i la guerra i tal, i què farem a casa nostra? Això les potències democràtiques, és a dir, als Estats Units se'ls hi permet que tornin, però se'ls vigila. A Anglaterra se'ls hi permet que tornin, a França se'ls hi permet que tornin. I en base en aquests països que diuen bueno, jo accepto que tornin els meus combatents, es creen dos grups de brigadistes internacionals. Quan els brigadistes internacionals són retirats del front, se'ls hi fa un discurs, que és el de la passionària, se'ls hi fa una sèrie de festes i comiats a Barcelona, es fa un sopar al Castell de Vic, que és a Sant Julià de Vilatorta, on es despedeixen l'André Martí i el Luigi Gallo, que és el famós Luigi Longo italià. I a partir d'aquí què fem amb aquesta gent? Aquests milers de persones, pues es creen uns centres d'acantonament, que es diu, queden acantonats, els posen allà, en torres que hi ha, que no hi viu ningú, a la Garriga, a l'Ametlla, a Girona, a Palamós, a llocs d'aquests, se'ls col·loca. I es fan dos grups. Cap a Girona s'envia la gent que probablement seran retornats a les seves... als seus països. I cap a la part aquesta del Vallès, que ens toca més cap aquí, cap a nosaltres, es posa la gent a la qual no té pàtria, gent que no pot tornar, els que dèiem, els alemans antifeixistes del Talman, els garibaldis, però hi ha de tot, hi ha cubans, hi ha la tira i mitja de nacionalitats, hi ha xinos, hi ha tot el que us pugueu imaginar que no poden tornar a la seva pàtria. Aquesta gent es queda allà. I, curiosament, bueno, hi ha una sèrie de documents, ho vam trobar, ho vam publicar, doncs aquesta gent està situada a la part d'aquesta de la Garriga, Figaró, el coll aquest d'aquí, i quan està Barcelona a punt de caure, diguem el dia 20 de gener, falten 6 dies perquè els feixistes entrin a Barcelona, aquesta gent està intranquil·la, perquè el problema ja, el problema és personal, és que no tenim on anar. I a més, guanyarà el feixisme, què podem fer? Decideixen reorganitzar-se, decideixen buscar-se la vida en contra de la voluntat del govern de la República, però a favor de la voluntat dels militars republicans que volen qualsevol tipus d'ajuda. I es tornen a reorganitzar les brigades internacionals aquí al Vallès i no els hi dona massa temps. Hi ha alguns que van a parar amb una brigada mixta que està treballant a la zona del Maresme i els que queden a la zona aquesta d'aquí de la Garriga, Granollers, tot això... s'organitzen amb la 44a divisió i entren en línia, en combat, és a dir, es troben que li entren els feixistes i no tenen més remei que lluitar, i aquesta gent són gent que lluiten durant uns 2 o 3 dies aquí a la zona de la Garriga. Què els hi passa amb aquests pobres? Doncs que els de Franco entren per la part de Collsuspina i els italians per la part de Sant Celoni i tenen poc que els hi facin una pinça al Montseny. Quan cau Collsuspina, Vic i és dels nacionals i tenen que sortir corrents. Per on surten? Per la part de Ceba, de Tona, de tal, amb 1,5 metres de neu. Quan trobeu ossos pel mig del Montseny ja sabeu de qui són. Aquest és el drama.
I realment, el govern de la República, quan decideix desmobilitzar les brigades internacionals, creia que tant Hitler com Mussolini es retirarien de la guerra? Perquè ara mateix sembla molt ingenu pensar-s'ho.
És molt ingenu. Jo crec que no. Jo crec sincerament que no ho creien, com tantes coses que sabien, però potser pensaven que era el correcte i potser era el que havien acordat o potser era allò que tocava fer. La prova de que és incorrecte des del punt de vista militar, que tornem altra vegada al mateix, per fer la guerra s'ha de tenir clar que vols fer la guerra. La República és un ens civil i com a ens civil pren decisions des d'un punt de vista civil, des d'un punt de vista de a vegades de justícia social, evitar que em bombardegin o que sigui, i a vegades això va en contra dels interessos del camp de batalla. És el que dèiem, per exemple, no ho hem explicat, però clar, durant la batalla de l'Ebre els feixistes que tenen 3 aviacions, la Legió Condor, la italiana i l'espanyola pròpiament, tenen material suficient per atacar les ciutats tant com vulguin. Clar, la República vol protegir els seus ciutadans, ha de treure mitjans del camp de batalla per protegir aquella gent que està a la ciutat. Això passarà sempre. Aquesta voluntat de fer el que hem dit, fer el correcte i esperar que els altres ho facin. Evidentment que no, els altres són militars i volen guanyar la guerra. És així de clar.
I en el moment que es perd aquest front de l'Ebre, què és el que cau abans? Que caurà Catalunya o caurà la zona centre republicana?
No, cau Catalunya. I aquest és el drama. És a dir, el drama és el que a vegades ens preguntem, certs historiadors, com encara no hi ha ningú que s'hagi dedicat a buscar la resposta a aquesta pregunta. A mi m'intranquil·litza, m'inquieta el fet de que... I no la trobarem, perquè, clar, vull dir, això són documents d'afers exteriors o interiors o que sí, que estan encara classificats. Penseu que hi ha molts documents desclassificats, però hi ha documents que afectarien la política d'avui en dia, que lògicament no estan desclassificats. Jo crec que la República, evidentment, en algun moment algú va tenir que prendre la decisió de quina part salvaria. És a dir, quina salvo. Quina salvo? Salvo la part centre, València, Extremadura, Ciutat Real, que és una part evidentment agrícola, que no té recursos, que no té indústria, que no té capacitat de fabricació, i sí, té gent, però és allò, com va dir un militar, diu, els nostres soldats es rendiran perquè no es podran canviar els calçotets. I així us ho dic, perquè no hi ha possibilitat de fabricar res. O ens quedem amb la part que té indústria, que malgrat té poca corrent, té corrent i té capacitat de fabricació d'armament i que podria resistir. Clar, això és una decisió político-estratègica que algú pren en un despatx. És a dir, què fem? Deixem perdre la part centre o sacrifiquem la part nord? I casualment es va sacrificar la part nord.
On estava en aquell moment la capital de la República? Això podria influir en la decisió?
Podria influir, evidentment, perquè estava a Barcelona. Però, de totes maneres, si tu ho penses des del punt de vista de resistir, que era la voluntat en aquell moment, hem de resistir. De fet, sempre es diu, l'ofensiva de l'Ebre va ser per poder resistir, per arribar del... Quan tu et trobes en una situació que tens molts pocs mitjans, resistir significa fortificar-te en lloc on tinguis... És que, clar, és que inclús els materials que arriben estratègics des de fora d'Espanya entren per navegació de cabotatge des de França. L'energia elèctrica, les armes, el que sigui, moltes, França no ens dona energia elèctrica en aquella època, però vull dir, moltes coses arriben des d'allà. Clar, tancar això significa quedar-te completament aïllat i perdre Catalunya, perdre la regió, la tercera regió, que és aleshores, significa el final de la guerra, amb un plaç breu, evidentment.
Era fins i tot gairebé una sentència de mort pròpia feta per ells mateixos.
Era una sentència de mort pròpia, clar, ara podíem fer l'ucronia de dir que hauria passat si haguessin fet l'altre, si s'hagués pogut fortificar i aguantar Catalunya i tal. Evidentment que a vegades hi ha aquesta comparació fàcil de dir Madrid va aguantar tota una guerra i Barcelona va caure de seguida. Això també té una solució fàcil. És a dir, Barcelona havia fet l'esforç més gran que es podia fer, quan dic Barcelona vull dir territori català, que és estar cridant els nanos de la Quinta del Biberó, cosa que no ha fet cap altre cantó de la República, per donar aquesta sortida a l'ofensiva de València. Clar, quan tu has donat el màxim, quan tu has fet el màxim de la carrera i has fet la marató, no pots fer uns 100 metres. A partir d'aquí només et pot resistir. De totes maneres, sempre cridem l'atenció de que un cop s'inicia la batalla per Catalunya, el dia 23 de desembre, la zona catalana republicana dura 50 dies i França, que és el millor exèrcit del món, dura 40 dies davant de la Wehrmacht, la Segona Guerra Mundial. Vull dir que els temps també s'han de tenir en compte i s'ha de veure què fan els republicans. Vull dir, a vegades el miracle no és no guanyar la guerra, sinó com no la perds o com l'estàs perdent, perquè clar, el gran miracle republicà és que dins del gran desmadre que hi ha, que l'estem treballant i és immens, hi ha grans accions de replegament que permeten que molta gent arribi a França i escrigui memòries dient que dramàtic que estic aquí a França, fora de la meva terra i tal, però clar, hi ha molta gent que ja ha deixat la pell per les trinxeres perquè tu te'n vagis.
Sí, que potser el que s'ha perdut d'aquest relat, no? Que és l'èpica que hi ha darrere d'aquesta resistència de Barcelona o de Catalunya en aquests últims 50 dies, no? Perquè l'exemple que posaves de la comparació amb França és brutal, no? La Catalunya exprimida de final de la guerra aguanta més que França davant a l'inici de la Segona Guerra Mundial i aguanta per pura èpica, perquè no hi ha recursos.
No hi ha res.
Si ja parlàvem de que la batalla de l'Ebre, la relació de forces era 21, no vull ni preguntar quina seria ara. Per exemple, a nivell
era aclaparador. A més, hi ha un problema... Clar, nosaltres treballem a vegades això que deien, no? La igualtat de forces. Aviam, no hi ha igualtat de forces si tu tens un avió carregat de recanvis i l'altre té un avió que no en té cap de recanvi. Vull dir, és això. És dir, mira, tenim igualtat de cotxes, però jo tinc Ferraris i jo tinc 600. Clar, vull dir, o jo tinc un Ferrari que no funciona i jo tinc un 600 que sí que funciona, és millor 600. I és aquesta. Aleshores, clar, quan fem la paritat de forces s'han de tractar molts punts i evidentment que era aclaparador. A part de que Barcelona era una ciutat que tenia, mentre que Madrid era una ciutat que qui resistia era la gent que combatia i des dels trens, a l'MZ famós, des d'Albacete i tal, s'enviava menjar sense parar a Madrid i s'enviava material i s'enviava tal, Barcelona no només no tenia cap auxili, sinó que sobre tenia 500.000 refugiats que alimentar. És a dir, us ho puc dir en primícia, nosaltres tenim els papers de la conversa entre Saràbia, Rojo i demés, que diuen clarament que la ciutat de Barcelona no s'ha de defensar. No es pot defensar la ciutat de Barcelona i no es defensarà. S'ha de defensar el Montnegre. I entre altres coses perquè Barcelona és una ciutat que dona mar i si es planten tres vaixells i canoneixen Barcelona ja em diràs què fas. Vull dir, no hi ha manera, no és una ciutat que es pugui defensar fàcilment en aquella època. I a més, defensar 500.000 boques, com ho fas? I clar, és una situació de retirada.
des d'aquell moment és retirada.
I el final d'aquesta batalla de l'Ebre suposarà l'inici de la batalla per Catalunya o són coses diferents?
Bé, és bona pregunta també, perquè generalment, clar, diem, entre la batalla de València i la batalla de l'Ebre no hi ha, entre la batalla de València i la de l'Ebre no hi ha solució de continuïtat, és a dir, solapa una amb l'altra fins al punt que podríem dir que la batalla de l'Ebre és una contraofensiva de la batalla de València, i seria cert, no estaríem dient cap mentida, seria totalment cert. De la mateixa manera que podríem dir que un cop hi ha l'embranzida cap a l'Ebre i es produeix ja al final, cap a principis de novembre, doncs ja el peron ja, que això ja s'ha acabat, no? Per què no comença l'ofensiva cap a Catalunya? Per mal temps. De fet, les tropes de Franco ho intenten bastantes vegades, el que es diu explotar la victòria, vinga, anem-hi, ara ja ho tenim clar. També la situació internacional ja s'ha clarificat, perquè la tensió possible aquella que havia amb el tema dels Sudetes ja s'ha clarificat, França ha arribat a un acord, tothom tranquil, això ho hem d'acabar, ja ho podem acabar. Però no poden, aleshores no poden començar per mal temps fins al dia 23 de desembre.
Així que no serà per falta de voluntat.
No és per falta de voluntat, és per falta de bon temps i per poder portar les operacions doncs, amb un mínim d'èxit, ja que ho tenien guanyat, guanyar-ho bé.
Quin és, i anant una mica enrere, sí, aprofitant que ets un expert en aviació, quin és el paper de l'aviació a la batalla de l'Ebre?
La batalla de l'Ebre. L'aviació, hi ha dos tipus d'aviació. L'aviació republicana, defensiva, és, hi ha un factor d'innovació a la batalla de l'Ebre que no es dona cap altre... Penseu que venim d'una guerra civil que comença artesanalment, que sempre dic el mateix, a Madrid es deia que salga el caza, en quedava un, a Getafe i sortia el caza. En batalles que ja trobem pues al cel, vora 100-150 avions. Estem parlant d'uns combats importants que no s'havien vist. A la Primera Guerra Mundial s'havien vist combats d'avions, però a un nivell, amb una cota, aquí tens dos cotes. Atac a terra, els avions van atacant a terra, mentre a dalt hi ha una lluita per la superioritat aèria i una lluita dels caces republicans per interceptar els bombarders feixistes. Però a més tenim una tercera cota, perquè els avions alemans, els Messerschmitt, ja porten equips d'aire i motors sobrealimentats i poden volar fins a 7-8 mil metres. Això a la Guerra Mundial, combats a 7 mil metres, trigarà bastant temps. Això també és una innovació a la Batalla de l'Ebre. Doncs amb aquest tercer nivell es produeixen combats perquè els republicans aconsegueixen avions russos nous per la Batalla de l'Ebre, però a més tenen la sort de que fent intríngulis poden portar als Estats Units uns motors especials sobrealimentats que els hi permeten crear 12 avions mosca que poden pujar fins a 7.000 metres. Aleshores els alemans descobreixen que els republicans també tenen avions que poden combatre amb aquesta altura i s'estableix un tercer nivell per la supremacia aèria, no? Per controlar la capa més alta. Això és un factor de guerra que no es produirà ni a la batalla de Polònia, ni a la batalla de França, ni, en fi, i no diguem ni a Rússia, sí, que tots els combats són a 1.000 metres.
I des del punt de vista del soldat d'infanteria que està combatent a l'Ebre, tot allò, totes aquestes novetats que passen al cel, com eren vistes? Són vistes
a vegades en peron de trinxera, perquè ja et dic, estem en aquest canvi de guerra, de que hi ha una guerra de trinxeres, amb una guerra altament tecnològica, però no deixa d'haver una guerra de trinxera. I quan aquestes ofensives o contraofensives s'estanquen, doncs en un moment donat els soldats, si hi ha combat aeri, se'l miren, paren i se'l miren. Això no va per mi, perquè no tiren bombes, que a vegades sí, però bueno, s'ho miren. Això passa tot arreu, passa aquí, al Vallès també, quan al final de la guerra la gent es mira els combats aeris, es tira els prats, com que estava en una pel·lícula d'aquella de Los Ángeles com es diu allò, de l'Infierno, no? Aquella pel·lícula famosa. Doncs anar mirant allà, anar mirant el combat. Això passa, ja per on. Ara, des del punt de vista dels avions de bombardeig, doncs hi ha tanta superioritat de l'aviació feixista que l'aviació és utilitzada com a artilleria. Aleshores, hi havia gent que ens ho deia, diu, quan vam fer aquest llibre de l'Ebre 38, que introduïm per primera vegada l'aviació a la batalla de l'Ebre, havia gent que ens deia, ara entenc per què tal tabor de regulares, tal no sé què de legionaris, van entrar i van poder pujar per aquí. Home, perquè durant 4 dies, no s'havia explicat, durant 4 dies aquella posició republicana és matxacada constantment. És utilitzada com a artilleria. Allà on l'artilleria no arriba, arriba l'aviació.
Home, déu-n'hi-do, amb aquest avantatge, tant a la part aèria com a la part de terra, pràcticament tot això estava sentenciat.
Sentenciat. Si això a més li sumes que hi ha una aviació alemana a Pollença d'hidroavions, no? I els italians que poden atacar qualsevol vaixell que vagi per la costa, cada vegada que enfonses un vaixell, el següent vaixell costarà més, el capità voldrà cobrar més, el flete, el seguro, la gent passa gana. Un vaixell de carbó enfonsat, pues, un vaixell de gra enfonsat, no hi ha pa, vull dir... es poden permetre el luxe de fer dos guerres diferents, fer un front peninsular i un front de l'est, que li diem nosaltres, que és tota la costa.
I com arriben tots aquests avions que ens has dit, per exemple, de Rússia, perquè ha travessat tota Europa?
Sí, no només ha travessat Europa, sinó que els avions s'envien a Rússia, per exemple, doncs, per vaixell, i es desembarquen a vegades al port de Le Havre, a França, no? Altres vegades han vingut directament al principi de la guerra i s'han desembarcat, doncs, a Cartagena, o inclús a alguna part nord-republicana, no? A Santander. Però en aquesta època ja venen per terra. El problema que hi ha és que l'actitud de França, que estem dient altra vegada bueno, que és la que tenim que investigar. Jo soc d'aquells que dic que no crec que tenim que investigar un pilot italià que va tirar una bomba fa 70 anys, sinó hem d'investigar el paper de les potències democràtiques, que són les d'avui, són filles d'aquelles. No precisament Itàlia, però França o Anglaterra són els mateixos que havíem en aquella època. Doncs...
Com arribaven aquests avions russos fins a la zona republicana?
És que se'ns en va la pinça amb les reflexions. Sí. Els avions russos arribaven doncs, per vaixell i després tenien que creuar precisament la frontera francesa. L'actitud de França no va ser massa prorepublicana i això va generar que estigués tancada la frontera moltes vegades. I abans de la batalla de l'Ebre, cap a l'època de l'abril o així, es va tancar. I no es va tornar a obrir. A l'abril del 38 fins a l'agost del 38, moment en què una sèrie d'avions russos que havien col·locats a la frontera van poder passar, que són els Mosques, Supermosca, que deien en aquella època, que eren avions prou bons com per poder fer una força d'atac a la batalla de l'Ebre. Ho van obrir momentàniament. Es va tornar a tancar de seguida. Fins i tot, la paradoxa és que quan a Catalunya aquí no hi havia res per combatre, la frontera estava plena d'avions de combat. Es va obrir els últims dies, van entrar les caixes amb els avions, però ja no va donar temps a muntar-los i cap a França.
I en aquesta situació d'últim intent de la República per l'últim esforç de la República i en aquest context de gran superioritat de l'exèrcit franquista i alemany, com es viu, per exemple, a la retaguardia? Com es viu la batalla de l'Ebre des de Barcelona? O és una cosa que és vista com coses que passen allà a l'Ebre i no afecten a la ciutat?
No. Des de que comença la batalla de l'Ebre pràcticament hi ha una consciència de guerra metropolitana. Vull dir, fins aleshores aquí s'havia viscut la guerra, una guerra de rereguarda, no diguem ja al principi de la guerra, que semblava que la guerra es donava a les colònies. Vull dir, des del moment en què cau la primera bomba aquí, la gent, hòstima, és conscient que això va per nosaltres i estem aquí. Però, clar, amb el moment de la batalla de l'Ebre els mitjans de comunicació parlen d'invasió. Invasió, no? O sigui, es té clar que es lluita per la metròpoli, es lluita per casa teva i que això es donarà. Vull dir, la gent de Tarragona recorda perfectament les canonades de l'Ebre. Parles amb una persona de Tarragona i dius, nosaltres les sentíem, les canonades de la batalla de l'Ebre. Aquí a Barcelona queda més lluny, però bé, sí, es vivia amb molta preocupació.
A les portes de Troia. La història com mai l'havies escoltada.
Doncs bé, David, sempre que portem alguna persona al programa ens agrada que ens faci alguna recomanació perquè els nostres oients s'apropin a la història que hem estat explicant, ja sigui un llibre, una pel·lícula, una obra de teatre, un museu. Què recomanaries a aquelles persones que es volen apropar a la batalla de l'Ebre?
Home, jo, aviam, ha hagut un gran esforç des de la Generalitat i diferents espais de memòria doncs per museïtzar tot el que són els escenaris de la batalla de l'Ebre. Si volen veure el tema d'aviació, no hem parlat d'on estaven els camps d'aviació, però durant la batalla de l'Ebre la majoria de camps d'aviació estaven a la zona del Penedès, des d'on sortia l'aviació republicana. Jo recomanaria visitar el Ciarga, es diu Ciarga, és un centre d'interpretació que està a Santa Maria dels Monjos i és especial amb el tema de l'aviació. Recomanaria visitar aquest, a més es pot visitar el refugi del camp d'aviació de Santa Maria dels Monjos. També recomanaria visitar els espais de l'Ebre, estan museïtzats, són uns espais fabulosos des del punt de vista doncs, de paisatge, i a més des del punt de vista històric, doncs home, tant de Gandesa com tots els voltants i evidentment Falló, més enllà tota aquesta part, visitar-la. I per què no Miravet, que hi ha la famosa fotografia del creuament del riu per a Miravet, no? És un lloc ben maco i icònic. I per lectura, doncs escolta, si volen ampliar el tema d'això, doncs com diu aquella, venia a hablar de mi libro,
sí.
Bueno, jo mira... hi ha una publicació que vam fer, de la batalla de l'Ebre, diferents autors, coordinat per en Xavier Hernández, que és de l'editorial, bueno, va fer una edició, la va fer RBA, es diu La batalla de l'Ebre, i l'altra la va fer l'editorial Inèdita. És interessant perquè és aquest que et deia, que introduïen primer el concepte de terra amb el concepte d'aviació, i és una publicació general.
Doncs ja no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, Oliver Vergés i Alberto Rerche. Bona nit i fins la setmana que ve.
Bona nit.
Bona nit.
I David, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i esperem retrobar-nos algun altre dia. Molt bona nit.
Vinga.
Director i presentador:
Albert Sánchez Carmona.
Historiadors:
Oliver Vergés i Alberto Reche.
Tècnic de so:
Salva Soler.